Bé, em plau presentar el senyor Esteve Soy Fabra. Ell és enginyer industrial i màster en gestió i organització d'empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha estat professor de termotècnia en aquella universitat durant 8 anys i ha exercit diversos càrrecs tècnics i de gestió durant 25 anys a l'empresa Nilstar, l'antiga Safa de Blanes, dedicada a la fabricació de fibres sintètiques. Actualment n'és el director general. La seva ponència doncs, serà la ponència d'un usuari. Així és com les ponències anteriors doncs, eren ponències de fabricants dels equips de producció elèctrica i de calderes, doncs, el senyor Soy doncs, parlarà com a usuari. Una empresa que ha instal·lat doncs, un gran sistema d'aquests de gran potència i doncs, ens parlarà dels resultats, dels beneficis doncs, que ha comportat per a l'empresa. Senyor Soy, té la paraula.
Molt bé, moltes gràcies per haver-me deixat venir aquí, perquè com a gironí estar a la Universitat de Girona és un gran honor, una gran satisfacció, i també és una gran satisfacció poder representar a l'empresa Nilstar, la qual és l'antiga Safa de Blanes, una empresa que havia sigut l'empresa més important de la província de Girona fa uns anys. En aquests moments deu ser la Seguretat Social, els metges, aquestes coses, no? Però havia arribat a tenir uns 2.500 persones, era una empresa francament gran, molt gran. Aquesta empresa, del qual em sento molt orgullós en aquests moments de pertenèixer, haver-hi pertenescut durant 25 anys, bueno, estem a Blanes, és un condicionant per al tema també de la cogeneració. Us tinc que parlar per dues coses. Una, de què estic orgullós com a gironí de treballar a l'empresa Nilstar de Blanes, i dos, us tinc que parlar també una mica de l'empresa Nilstar perquè entenguem que fer una cogeneració ha d'estar lligada totalment al procés que nosaltres volem explotar en l'empresa. O sigui, la cogeneració no és només per guanyar diners, és, a més a més, t'ha d'ajudar en el teu procés. Perquè el guanyar diners, a fi de comptes, estarà lligat sempre en el butlletí oficial de l'Estat, que te va canviant les normes i te va canviant aquells camins que et permetien guanyar i tenir un payback de més o menys temps. Ja us explicaré la nostra empresa, el payback que va tenir fa 20 anys, com vàrem muntar la nostra cogeneració, no? Però bé, comencem explicant una mica el que som i veureu per què explico el que som, no? Estem a Blanes. La Nilstar, l'antiga Safa, doncs, té en aquests moments una superfície d'uns 240.000 metres quadrats, dels quals 40.000 són construïts, és la pròpia fàbrica, i el resto són terrenys i zones auxiliars de la fàbrica. Juntament amb el costat mateix de la fàbrica hi ha la planta química que pertaneix a Rodi en aquests moments, la qual fabrica una bona part del polímer que nosaltres consumim, aproximadament un 60% en aquests moments. Nosaltres, en aquests moments, tenim una empresa que es diu Fibrel, que és l'empresa de cogeneració, i alimentem de vapor i d'electricitat a les dues empreses, el que és Nilstar, que és la fàbrica tèxtil, i el que és la planta química. Molt bé, anem a la història de Nilstar. Nilstar va néixer l'any 23, o sigui, d'això ja fa 87 anys. Segur que d'aquells enginyers que van muntar aquella fàbrica ja no en deu quedar cap, però bueno, a fi de comptes som els seus continuadors, no? Els que continuem la seva feina. Va ser muntada l'any 23 i va ser muntada per el que era la gent de molts diners de Barcelona, la família Vilà concretament, va muntar aquesta empresa, a més de que tenia 150 fàbriques textils més, per dir una cosa, però tot això, aquesta indústria textil, que mica en mica s'ha anat desapareixent, encara quedem algunes, i entre elles queda Banyes Tardablanes. Va començar fabricant raion, fabricant viscosa, són productes que tenien grans consums de vapor. Després, a sobre, després de la Segona Guerra Mundial, va començar a fabricar les fibres sintètiques, que són bàsicament el polièster i la poliamida. En aquest cas, la poliamida és nilon, poliamida 66. En aquests moments, de totes aquestes coses que s'han fabricat en aquesta fàbrica, només queda o hem transformat tota la fàbrica a fabricar poliamida 66. Nosaltres som un dels principals fabricants de poliamida 66, ja no dic d'Espanya ni d'Europa, sinó pràcticament a nivell mundial som un bon fabricant de poliamida 66. Molt bé, durant la nostra història hem passat per, des del propietari és la família Vilà de la Safa, hem passat a ser propietaris d'una multinacional com era Rompolent, hem passat a ser una joint venture entre Ròdia i l'Esnia, que es va dir Nilstar, que era un grup de 10-12 empreses, la qual va resultar que va quebrar l'any 2007. Aquestes 10-12 empreses, com aquell qui diu, algunes varen desaparèixer. D'altres, com la Nilstar de Blanes, varen agafar, varen continuar la feina defensant-se com a empresa pròpia, com a empresa d'aquí, com a empresa única. La Nilstar, societat anònima, empresa unipersonal, la Nilstar de Blanes, l'hem tirada endavant i l'any 2009 aquesta empresa va ser comprada per subhasta en el jutjat d'Itàlia per un grup d'inversió català que es diu Praedium. Ara som propietat 100% de l'empresa Praedium. Molt bé, el 2010, després de 2 anys de patiment, podem sortir, hem sortit al gener del 2010 de la situació de suspensió de pagaments de la llei concursal. Això és un motiu d'orgull per tots els que treballem allà i pels gironins, perquè una empresa textil ha sigut capaça d'aixecar una suspensió de pagaments i de normalitzar totalment la seva situació en el mercat. És una situació d'orgull, o qual penso que val la pena, quan tens l'ocasió, de poder-ho dir i poder-ho comentar. Explico't aquest procés. Aquest és el procés per al qual nosaltres tenim una cogeneració, per al qual o bé hem de tenir calderes o bé hem de comprar electricitat a la xarxa per poder-la alimentar, i és important perquè, mireu, la planta química, veieu, hi ha 2 matèries primes, que són l'eximetilendiamina i l'àcid adípic, els quals doncs, es fa la sal nilon i després es fa la polimerització. Això vol dir grans quantitats de vapor per poder fondre, per poder fer bullir aquesta olla, per fer la polimerització i abans per fer la sal, per obtenir aquest polímer que després serà la matèria prima per la fàbrica textil. El polímer, aquests xips blancs, que no sé si n'heu vist mai, són la matèria, la base, per després anar a la fàbrica textil, i en la fàbrica textil, el que és el cor de la fàbrica textil és la filatura. I la filatura vol dir agafar aquests xips, els has de secar, els has de fondre, els has d'extrusionar, els has de filar i els has de bobinar. Per fer tot això vol dir molta energia. I fixeu-vos, sempre estem parlant de fusió, fusió del polímer. Això vol dir que, atenció, no pot haver-hi interrupcions ni d'electricitat ni de vapor. Per tant, aquí ens marca perfectament un condicionant d'usuari. O sigui, podem fer molts de números, podem presentar molts de rendiments, però finalment anem a veure quins condicionants té l'usuari. Quins condicionants tindreu vosaltres amb les vostres empreses per veure si és necessari o no, siguem escèptics, si és necessari o no posar, instal·lar cogeneracions i quines cogeneracions i quines calderes. I com se li ha de donar continuïtat a tot això. Entrem a la fàbrica tèxtil, hem dit el procés, nosaltres un cop ja surt de la filatura, això ja seran bobines de 17-18 quilos que poden anar a tot el món, o bé que se li dona un procés d'acabat a la nostra mateixa fàbrica, un procés d'estiratge, un procés d'ordit, o anar a casa de clients que els hi donin la texturació, que els hi donaran tintura, els hi donaran teixit, el que convingui, acabaran fent les prendes, iran a parar allà on sigui. La Nilster de Blanes, en aquests moments que tenim 200, la fàbrica tèxtil parlo, la Nilster de Blanes, tenim unes 243 persones en plantilla, en havien tenit 2.500, en tenim 243, tenim unes ventes aquest any que s'acostaran als 60, que són d'uns 60 milions d'euros, i unes ventes de 14.000 tonelades. Anem a tot el món, i això és des de no fa pas massa. Abans, parlo de 25 anys enrere, quan jo vaig entrar en aquesta empresa, el gran mercat de la safa de Blanes era Espanya i Portugal. En una es quedava pràcticament el 80-90% de la producció. En aquests moments, Espanya i Portugal, juntes, és un 13%. I la gran Catalunya que teníem aquí, el tèxtil de tot Espanya, en aquests moments està consumint sobre un 5 o un 6%. Perdó, Catalunya i Castellón. Veiem que el tèxtil ha anat molt a menys, però ens hem hagut de buscar els inxos, els puestos, allà on poder col·locar el nostre producte. Ja fa uns anys estem a Europa. Europa ens està consumint un 46% del nostre producte. I des de fa 2-3 anys ens n'hem anat cap a Xina i cap a la part d'Àsia. Ens hem anat cap a Tailàndia, cap a Corea, cap a Taiwan, cap a l'Índia. I en aquests moments està amb un 36% de les nostres exportacions. A part d'això, altres parts del món, estem obrint els mercats de Turquia, estem obrint el mercat a Colòmbia, estem obrint un mercat a Argentina, intentem anar cap a Sud-àfrica. Aquests són països i només estan molt alerta amb les possibilitats, mercats emergents, allà on es pot anar a buscar aquestes sortides, és l'única manera que una empresa tèxtil de 87 anys és capaç de sobreviure, no solament sobreviure, sinó guanyar diners. Bé, és per nosaltres també un orgull dir-vos que la safa, la Nilster actual, estem ja des de l'any passat en la fira més important del tèxtil del món, que és la fira de Xangai. L'any passat vàrem anar a Xangai. Si voleu una fira tèxtil important en el món, és la de Xangai, per no dir quasi l'única. Allà s'hi troba tothom. Estem des de l'any passat en allà, ha sigut un èxit conèixer proveïdors, conèixer clients, conèixer molta gent i obrir mercats. Aquest any, el novembre que ve, tornem a anar a Xangai. Això, a més d'haver sortit d'un concurs, d'haver obert mercats, aquest any, com a gran exclusiva, us ho comunico, això sortirà el mes d'octubre, presentem un nou producte. Hi ha molts pocs productes tèxtils nous en el món en aquests moments. Nosaltres en presentem un i presentem el que serà el Nilgol. Això sortirà en el mes d'octubre a Xangai d'aquest any, o sigui, el mes que ve. En què consisteix? Hem aconseguit barrejar en la fusió de la poliamida i hem afegit nanotecnologia i aconseguim doncs, afegir-hi una partícula d'or i afegir-hi la molècula de l'àcid hialurònic. Nilster, per tant, agafa una nova perspectiva des del punt de vista d'investigació i desenvolupament. Vaja, veig que m'he anat al final. Res. Molt bé, la xarxa d'alimentació fàbrica. Per poder fer això, i ara anem als condicionants. aquells condicionants que diguem no tot és vendre ni tot és preus. Què tenim nosaltres aquí? Mireu, nosaltres aquí veieu que hi ha dos embarrats. Dos embarrats, aquest d'aquí i un altre aquí, que són de 25.000 volts. Aquí són les dues línies d'entrada de corrent que ens venen de Tordera, 25.000 volts. Aquests dos embarrats estan units per una interconnexió i estan alimentats per la turbina de gas que tenim en aquests moments i que abans això havia sigut turbines de vapor. I aquí ens adonen, en aquest embarrat, tot el que podríem dir la corrent preferent, a pesar que està treballant en paral·lel. Però fixeu-vos-hi, si jo tinc a la fàbrica un problema com l'any passat, que tots sabeu que hi va haver-hi una nevada i ens van quedar sense corrent, les blanes es va quedar sense corrent, em sembla que van ser 15 hores o 16. Molt bé, què va passar? Doncs simplement va passar que es va obrir la interconnexió i jo em vaig quedar en tota la fàbrica tèxtil protegida al 100%. La meva fàbrica no es va parar, va estar treballant al 100% durant aquestes 15 hores. Què hauria passat si jo me quedo sense corrent? Hauria passat simplement que hauria parat la fàbrica en tots els processos de fusió, en totes les poliamides que un cop baixen dels seus 220-230 graus queda fet una autèntica pedra, que s'ha d'anar allà, s'ha de serrar, s'ha de treure, s'han d'enviar en un forn, s'han de fondre, s'ha de netejar, 8 dies, mínim, 8 dies per tornar a posar en marxa la fàbrica, més la qualitat, que no la tens estabilitzada fins a cap de 2 o 3 dies. Jo tinc justificat un sistema de cogeneració el qual, bàsicament, m'adona continuïtat a la fàbrica. M'adona continuïtat a la fàbrica. Si jo tinc microtalls, per què no oblidem que la província de Girona no deixa de ser un racó d'Espanya, o un racó inclús dintre de Catalunya? Per què? Doncs perquè resulta que és una xarxa poc mallada. Vol dir que les pertorbacions no queden amortiguades i t'arriben fins a l'últim racó. Vol dir que els paros de corrent hi són, que els forats de corrent hi són, que les pertorbacions els veiem constantment i llavors la manera que tenim per donar una continuïtat i una seguretat al funcionament de la fàbrica, a més d'aplicar SAIS, a més de buscar el que sigui, doncs això nosaltres ho hem de fer d'aquesta manera. Molt bé, ara en aquests moments tenim una turbina de gas. En el seu moment havien tingut turbines de vapor. La turbina de gas que tenim nosaltres, doncs, és una turbina que us explicaré, que la van comprar de 8,8 megawatts, d'això fa 20 anys, que després aquestes turbines s'han repotenciat. Si abans era una Mars T12.000, va passar a ser una Mars T14.000, T15.000 vol dir que van pujar alguna la seva potència, i en aquests moments és una Mars T15.000 que té no 8,8, sinó que té una potència de 11,2 megawatts. Molt bé, els gasos calents que surten de la turbina passen, hi ha la possibilitat d'un bypass que ha d'estar sempre tancat, és una condició ine qua non per tenir cogeneració. No pots llançar mai un gram de gasos calents, no es pot llançar, si no els números no surten, ja us ho dic. Els gasos calents van a la caldera es produeix el vapor, vapor que nosaltres el fabriquem a 27 quilos de pressió per condicions, per situació de consum de fàbrica, i el fabriquem sobre uns 250 graus centígrads més o menys, recalentat. Molt bé, a més, amb aquesta turbina, nosaltres el que fem és, a més de fabricar el que podrien ser uns 17 megawatts d'electricitat, a més, el que fem són, amb aquests gasos calents, perdó, ho estic dient malament, a més de fabricar el que pot ser una potència d'electricitat d'uns 7, 8 megawatts, fabriquem els gasos calents que poden ser unes 17 tonelades sense postcombustió. Però, i aquí ve un altre condicionant de la fabricació, difícilment vosaltres tindreu un consum constant de vapor, sinó que tindreu oscil·lacions en el vostre procés de fabricació. I com procedireu a amortiguar aquestes oscil·lacions de vapor en el procés de fabricació? Doncs a través d'una postcombustió. Això és el que jo tinc. Un postcombustió, la qual m'adona, a més del vapor que me fabrica la pròpia turbina, un cremador de postcombustió, que seria aquest cas d'aquí. Molt bé. A més, condicionant. I si me separa la turbina, què tinc jo? Doncs tindré una caldera auxiliar, en aquest cas és Vulcano, que fa doncs 20 i pico d'anys vàrem instal·lar, una caldera que té una particularitat, es manté sempre calenta, però es manté calenta amb un sistema molt senzill. Vàrem amb Vulcano instal·lar un serpentí interior a la caldera, el qual, un sistema ben senzill, amb aquest serpentí me manté la caldera sempre calenta al voltant dels 100 graus, 80-100 graus. En el cas que me separi la cogeneració per alguna circumstància, aquesta caldera s'engega automàticament i me pot donar tot el vapor de la fàbrica en qüestió de 3-4 minuts. Això és molt, molt important en un procés com el nostre. Abans, jo recordo, fa 25 anys, que quan esperava una caldera per una avaria, per un rebenton, per el que sigui, abans no tenies engegades aquells altres monstros de calderes, doncs podies tardar 20-30 minuts. I això volia dir començar a arrencar posicions i començar a arrencar tubos perquè havia quedat tot aparedat. Ara, en aquests moments, d'aquest sistema, des que ho tenim muntat, aquest problema s'ha acabat. Per tant, repeteixo, turbina de gas, sí. Condició, no llançar mai gasos calents. Electricitat, la que necessito per la fàbrica. Seguretat de funcionament, sí. No solament a través del cremador de postcombustió, sinó, a més, tinc una caldera auxiliar que en pocs minuts me pot subministrar tot el vapor de la fàbrica. I jo, d'aquesta manera, tinc assegurat el procés. Vale. He dit que fa uns 20 anys aproximadament, als anys 90, nosaltres vàrem parar ja les nostres calderes, les nostres turbines de vapor. Aquí teníem unes turbines de vapor, els quals, per tradició, perquè necessitava la fàbrica de la Safa de Blanes molt de vapor, doncs ens permetien treure un 10, un 12% de rendiment d'energia consumida amb les calderes per transformar l'electricitat. I què fèiem? Doncs exactament el mateix que estem fent ara, però amb una diferència. I és que si ara som capaços de fabricar doncs 8, per dir una cosa, 8 megawatts, però el circuit principal, doncs llavors només en podíem fabricar un o dos o tres megawatts, i això era totalment insuficient. Com va arribar a l'any 90, que varen veure que, segon condicionant, medi ambient, als anys 90, que nosaltres estàvem acostumats a treballar en calderes de fuel, i inclús abans en calderes de carbó, treballant en una ciutat com era Blanes, que anava destinada cap al turisme, i en un les condicions de medi ambient cada vegada són més exigents, això no era viable. Van haver de transformar-nos i passar a calderes o a cogeneracions de gas natural. La història de treballar en gas natural o treballar, com a usuari us ho dic, de treballar amb fuels, sobretot pesants, o ja no dic treballar en carbó, no tenen res a veure. És una regulació perfecta, immillorable, comparat amb el que era abans treballar en fuels, corrosions, àcid sulfúric, tubos rebentats, el que sigui, punts freds, era una altra història. Molt bé. Tenim, per tant, aquestes turbines de vapor, estan parades des de fa ja 20 anys, us tinc que dir de les turbines de vapor que el seu problema és que fan poca electricitat en relació a l'energia de vapor que s'ha de consumir, però és una màquina magnífica. És una màquina que jo recordo que l'engegaves en el mes de setembre, o sigui, agost, setembre, quan acabava el paro de vacances, i escolta, si les calderes no els hi passava res, cosa estranya, però si no els hi passava res a les calderes, és que aquestes màquines no els tenies que parar fins que no arribava el mes d'agost de l'any següent. Anaven soles, tenia un sistema de regulació perfecte, enamorat d'aquestes turbines de gas, de vapor, francament, molt bé. Això sí, com a anècdota, vosaltres que tots sou enginyers o pròxims enginyers, com a anècdota, us diré que un dia vaig anar en aquestes turbines de gas, aquestes turbines de vapor, amb vol representant de qui havia fabricat aquestes turbines de vapor, i aquell senyor amb un empaque, que jo era un recent sortit de la universitat, i em diu, escolti, miri, aquestes turbines de vapor ja treballen bé, però si vostè me dona un tornavís, jo li ajustaré més bé. Carai, em dirigeixo tot el que és actual de ca del nostre col·legi d'enginyers i dic, escolti, que me demani un tornavís, aquest senyor que vol tocar la regulació, i home, sabrà el que fa, dona-li. Tingui, aquí té el tornavís. I aquest senyor va i es posa a tocar la regulació de l'oli. Diu, ara sí, ara això irà. Escolti, perfecte. Bueno, molt bé. I a cap de 5 minuts, que ell ja havia anat cap allà uns panels de control i històries, veig que comença a sortir fum d'allà. Dic, escolti, escolti, està sortint fum d'aquí, què fem? El tornavís! Aquí tens el tornavís. Bueno, el resultat, 2 minuts, la fàbrica parada. Tota! Què va passar? Simplement va estrangular l'oli de refrigeració. I es va acabar la història. Quan el nostre actual decà del Col·legi d'Enginyers se'n va en el director i li diu, escolti, diu, acabo de parar la fàbrica. I diu, i per què? Diu, oh, diu, un enginyer ha tocat la màquina. Diu, que no saps que els enginyers no poden tocar les màquines o què? Amb això us dic, cosa que no sóc partidari, ja sabeu, amb això us dic que, esclar, havien de ser a prova d'enginyers, però dintre de tot eren unes màquines realment magnífiques, de les quals n'estic francament enamorat. Anem a les turbines, a la turbina de gas. La turbina de gas que van instal·lar nosaltres a l'any 90. Aquí hi ha un esquema molt clar, molt simple, de lo que és la turbina de gas. Mireu. Entrada de l'aire de combustió. Sistema de filtratge de l'aire de combustió. Entrada al compressor. El compressor de l'aire que després irà a la combustió de refrigeració. Injecció d'aquest aire cap a les càmeres de combustió. Les càmeres de combustió amb els seus 17 o 20 injectors que fan el foc dintre de la càmera circular. Gasos calents que surten de la càmera de combustió i que van a les turbines, dels dos primers tramos de la turbina, que porten un eix enganxat amb el compressor i que són, girant aquestes dues primeres fileres de la sortida dels gasos calents de les dues primeres turbines, de la turbina, fan girar el compressor de l'aire, que a la vegada és el que alimenta la càmera de combustió i la refrigeració de tot aquest conjunt. Les altres dues turbines que venen a continuació estan enganxades amb un eix que va parar al reductor i del reductor a l'alternador, allà on es fabricarà l'electricitat. Aquí podem veure, amb aquest esquema de la turbina, un detall que heu comentat abans, que són l'eix axial, aquest eix que aquí nosaltres ens va donar molts problemes, i una vegada vam haver de procedir a parar aquesta turbina, treure-la, enviar-la, ens van canviar aquest eix, tornar-la a portar. Hi ha el coixinet número 2, que són els propiaments de la turbina, el número 3, aquí hi ha, doncs el número 4 i el número 5. Els coixinets és una peça clau de les turbines, els hem patit, sabem el que són. Això és l'esquema de la nostra turbina, de la turbina inicial. El compressor axial, 15 etapes, 15 rengles de turbines que fan de compressió, cambra de combustió de manera esquemàtica, primeres dues files de turbines que són les que fan girar el compressor, segones dues files de turbines que són les que fan girar el reductor i després l'alternador, entrades d'aire 37,5 quilos, això serien unes condicions normals de 15 graus centígrads, condicions ISO. Sortides, s'ha escalfat en el compressor, s'ha escalfat 260 graus, sortir en la cambra de combustió, la llama es pot arribar als 1057 graus, després ha d'estar molt ben dirigida aquesta llama, qualsevol desvio que hi hagi en aquesta llama vol dir corrosions al canto, després passa a la turbina de potència, 675, sortida de la turbina de potència, 465 graus, 38 quilos per segon de gasos calents. Això és el que després va a la nostra caldera, la caldera amb postcombustió, o sigui amb el cremador addicional, que sortirà, aquests mateixos gasos calents sortiran de la caldera sobre uns 150-160 graus aproximadament. Això està girant a unes 10.000 revolucions, 10.700, aquí posa, com a valor estàndard, després la turbina de potència sobre unes 8.600, i després del reductor va a 1.500 a l'alternador al qual sortirà una tensió de 6.300 volts, els quals el transformem a 25.000 volts i el fem anar cap a la nostra xarxa que us he explicat abans. Tenim el mateix, aquí tenim les nostres dimensions d'aquesta turbina, poca cosa més hi ha a dir. Aquí hi ha una curva, esclar, això ho hem de tenir molt clar. Quina potència fa la turbina? Ara hem dit les condicions ISO, les condicions de 15 graus de temperatura a nivell del mar, que la turbina sigui neta i que els filtres siguin nets i que tot estigui en perfectes condicions. Però després el que comences a afegir-hi, petits detalls de què la turbina fa 2 mesos que funciona, resulta doncs, que no estem, doncs, avui és un dia d'alta pressió o de baixa pressió, que resulta doncs, que la temperatura estem a l'estiu o estem a l'hivern, tot influeix. O sigui, si tu te'n vas no a 15 graus, que et donaria els 8.800, sinó que te'n vas a 30 graus, no et donarà 8.800, te'n donarà doncs, 7.500 i encara. I si te'n vas doncs, al pic de l'estiu, te'n donarà, doncs, escolta, te'n donarà 7,2. Més les pèrdues que repeteixo del compressor brut, del temps que faci, de totes les circumstàncies de què li fan perdre potència. Però nominal sí, nominal és correcte. Quan rebeu una turbina hi ha un detall, sempre s'ha de fer un performance test, no me'n vull oblidar. Vol dir que hi ha unes condicions estàndard les quals s'han de verificar que per aquelles condicions hi ha uns coeficients de correcció, que sigui el que sigui el dia, que sigui l'altura que estigui situada la turbina, ja que una cosa és al nivell del mar i l'altra està a 1.000 metres d'alçada, doncs et corregeixen i et donen les característiques del performance test. Feu-ho, si alguna vegada us trobeu aquest problema, perquè si no us col·locaran una turbina i després ja ens ho trobarem. No donen mai el que t'han promès. Refereixo't, cuidado, s'ha d'entendre bé què és el que t'estan donant, s'ha d'entendre bé que has comprat uns valors nominals, però que després està afectat per tots aquests altres factors i que per poder-ho explicar, quan el propietari de l'empresa diu, escolta, que has comprat una turbina de 8 megawatts i me'n dona 6 i mig o me'n dona 7, o sí, però això és a l'estiu, o sí, però és que la turbina està bruta, o sí, però és que estava amb baixes pressions, o sí, però és que de tal. I quan fas el performance test, quan apliques totes aquestes variables, és quan verifiques que realment la turbina és en els seus valors ISO correcta o no correcta. És una cosa important. I jo diria que s'ha de fer periòdicament per veure què tal s'està comportant la turbina, si està donant o no està donant els rendiments corresponents. Bé, vull tirar una mica enrere i voldria dir quins són les parts que jo he patit en aquesta turbina. Què és el que més he patit d'avaries en aquesta turbina? En aquesta turbina he patit, a part d'aquest coixinet d'aquí, doncs he patit altres coses i greus. Per exemple, una vegada es varen deteriorar uns manguitos de circulació del circuit de l'oli de refrigeració. Es van deteriorar pel temps, ningú me'ls havia canviat, poder perquè no estava previst en el plàning. La qüestió és que no s'havien canviat i aquests manguitos, aquests trossets de goma me van anar parant al circuit d'oli i simplement un trosset de manguito doncs, que em va obturar un circuit d'oli doncs, o una part de l'oli de refrigeració de la turbina, això em va ocasionar un problema tremendo de sobres temperatures i lògicament paros de turbina i avaria en la mateixa turbina. Això és un tema important que a mi en aquest cas m'ha passat. Quins altres problemes he tingut en les turbines? Un altre problema típic de les turbines és, en aquest cas que també l'he patit, és el que són el canviar targetes de regulació, el propi control. Això és com els cotxes. Us compreu un cotxe fantàstic, collonut, el millor, la millor marca, però cuidado, resulta que us fallarà aquell xip de l'electrònica que val 5 cèntims. Bueno, doncs aquí també passa. Vull dir, i tal i fa si és un BMW, com que sigui un Mercedes, com que sí, acaba fallant aquell xip que val 5 cèntims. Aquí també, de vegades, un xip que hi ha amb una targeta, això sí, no val 5 cèntims, eh? Aquí us fan pagar el que volen, però bueno, això és el que hi ha. Quins altres problemes doncs, he tingut jo aquí? Doncs he tingut algun problema de que temperatures, quan es comencen alguna temperatura, o sigui, una de les coses importants per fer el seguiment de la turbina és seguir les temperatures de diferents punts a prop de la cambra de combustió que hi ha aquesta temperatura. I de cop i volta et trobes, per exemple, doncs que un termopar, per lo que sigui, te puja 20 graus més o 25 més que un altre. I dius, carai, què et passa aquí? Doncs ja l'hem fotuda. Parar turbina, començar a desmuntar, vol dir que no s'hagi desviat, vol dir que estigui cremat l'injector, el que sigui. És un altre problema que a mi també l'he patit i m'ha passat. Un altre problema que he patit últimament, el tema del motor d'arranc. En 20 anys no havia tingut cap problema, però ara es veu que ja tocava. L'he tingut. Renoi, allò que confies i dius no passa res, no, però 10-12 dies no te'ls atreu ningú, desmunta la bomba d'oli, desmunta no sé què més, envia-la a Madrid perquè te l'ajustin, que torni a venir, que... això sí, llavors van com un gínjol, vull dir, perfecte, no? Però vull dir, aquests problemes d'ajustatge, atenció, són importants. Anem a veure, per l'explotació. L'explotació, diguem, cada quan s'ha de verificar el seu correcte funcionament. Jo per explotació tinc un sistema que és manual, o sigui, a part de totes les regulacions electròniques, pantalles, tot el que vulguis, impressores, de tal, però l'operari de la central tèrmica m'aprèn una sèrie de datos claus cada 2 hores. I aquest operari de la central tèrmica és el millor visor, el que més es dona compte abans que tot el sistema electrònic. El sistema electrònic és important, vull dir, això està clar. Perquè diu, mira, aquesta temperatura del coixinet està a 2 graus més avui que ahir, però està dintre la normalitat. Mira, està a 3 graus, a 4 graus. Cuidado, algo està passant. Se'n dona compte aquest operari per dir una cosa. El sistema electrònic, com que tindrà 10-15 graus de tolerància, no t'avisa fins que t'ha fotut el patapam, no? Però aquesta persona, aquest seguiment de cada 2 hores d'haver de verificar la turbina, per mi és important i no el penso treure. 2. La turbina s'hauria de verificar cada 3.000 hores de funcionament. Per almenys fer un performant test per veure que doni els rendiments i que estigui dintre els paràmetres correctes. A més, cada 3.000 hores de funcionament s'ha de parar perquè s'ha de netejar això que és aquest compressor d'aquí, que encara que hi hagi filtres sempre s'embrut. 2-3.000 hores de funcionament vol dir que s'ha de parar, s'ha de deixar refredar la turbina per fer-ho ben fet i evitar dilatacions i moviments bruscos de temperatures i de nous materials. S'ha de netejar, se canvien els filtres, normalment se'n treuen uns i s'hi posen els altres, els filtres d'entrada, es fa un performant test en l'engegada i tens 2 o 3.000 hores més de tranquil·litat. A les 6.000 hores de funcionament, que això vol dir 5-6 mesos si la turbina funciona 24 hores, què es fa? Normalment, el que hem dit abans, aquí es fa un boroscopi, es mira a veure tota la part de la càmera de combustió i els àlaps, a veure com estan, els àlaps direccionals, que és allà on surten les corrosions. No és estrany que a partir del segon, tercer any comencin a trobar zones picades que comencen a sortir corrosions. Cuidado, hem de ser ascètics. Què passa amb això? Doncs passa que allà t'ha començat una corrosió que pot anar molt de pressa o molt a poc, pot ser perillosa o no. Perillosa, si me se desprèn un tros de material i me va parar a la turbina, aquestes d'aquí, vol dir que em quedaré sense turbina, perquè li caurà les dents, ni més ni menys, vull dir, totes cauen, eh? Molt bé, per tant, cuidado, s'ha d'anar amb molt al tanto amb aquest tema, però també hi ha corrosions que la persona que fa el boroscopi té experiència i pot dir, no, escolta, tranquil, treballa amb aquesta turbina, d'aquí 3 mesos torno a mirar boroscopi, o d'aquí 6, irem seguint-ho i en principi ho tenim controlat, no és perillós. Hem de ser escèptics amb això. Si el que te fa boroscopi vol guanyar i diu, escolta, tu, te vull canviar la turbina, ostres, que només porta 2 anys i mig, bueno, però tu mateix, si no agafes tu la responsabilitat, doncs la veritat és que te fot una mica la por al cos, però has d'anar amb cuidado i has d'analitzar tu o els tècnics a veure si val la pena aguantar o no aguantar. Això cada 6 mesos i cada, aproximadament, cada 30.000 hores se sol fer l'overall. Se sol fer l'overall. Què vol dir? Treure tot aquest rodet d'aquí, tot aquest rodet d'aquí, tot això d'aquí, treure'l, posar-lo sobre un patí, un suport, t'emporten un altre amb un altre suport i te'l col·loquen en el seu lloc. Lògicament això és una mica més complicat que això, ja que hi ha totes les connexions mecàniques, les connexions elèctriques, doncs que després s'han de tornar a empalmar i que després s'han de tornar a ajustar totes les correccions i tots els controls corresponents. Molt bé, això, atenció, per l'experiència, això cada 30.000 hores, si la turbina funciona al 100%, si la turbina va més descansada, vol dir que si jo tinc una turbina de 10 megawatts però que l'estic fent treballar a 6-7 megawatts, atenció, aquella turbina jo no l'estic martiritzant i aquella turbina possiblement, fent-li el seguiment, repeteixo, cada X hores, doncs de boroscopi, seguiment de rendiments, etc., aquesta turbina no té per què durar 30.000 hores, sinó que en pot durar moltes més. Jo aquest estiu he estat parlant amb un enginyer i m'ha parlat d'una turbina que, com que va molt descansada, porta 70 o 80.000 hores sense overall. Bueno, anem a parlar d'un tema que també és molt interessant i que tenim aquí. Anem a veure, aquí sempre parlem, com parlem de les condicions econòmiques, diguem, aquesta turbina que me dona tant de potència, vol dir el 100%, vol dir m'aixecar la turbina en 4 anys, en 30.000 hores de funcionament, doncs el meu preu de venda a la xarxa és tant, vol dir amb la subvencionat o gràcies al butlletí oficial de l'Estat, i el meu preu de compra és aquest, segurament que hi ha una diferència i guanyo uns diners addicionals. Jo us puc dir la meva experiència. Fa 20 anys, quan em van proposar això, sincerament no entenien com podia ser. Jo venc l'electricitat llavors en pessetes, per dir una cosa, a 15 pessetes i la comprava a 13. Però escolta, sí, no hi ha cap problema. Escolti, vostè veu el butlletí oficial, això li permet. Està segur? Sí. Vostè la ven a 15 i la compra a 13 pessetes. Vale, molt bé, això funciona i em va funcionar els primers anys i em va funcionar molt bé. Una turbina com aquesta a mi ens devia costar, traduït en euros, uns 6,6 milions d'euros la turbina, més la caldera, més les proteccions elèctriques i tal. Varen recuperar la inversió, el payback, en un any i mig o menys, un any i mig. Això no és el mateix avui, eh? no té res que veure. A mi aquesta turbina em va bé, molt bé, però és una turbina que té 20 anys. És una turbina que no li ha faltat mai ni l'overol, ni el manteniment, ni el seguiment, i que l'hem portada en coixins. Molt bé. Però cuidado, estem parlant que aquesta turbina en aquests moments voldria dir molts més diners. No ho sé, si llavors em va costar 6,6 tot plegat, entre l'estudi, les instal·lacions, les proteccions, l'enginyeria, tota la història. Quan? 7, 8 milions? Molt bé. Quan m'està donant de beneficis aquesta turbina en aquests moments? Jo puc dir l'any passat, poder no va ser un bon any, però a mi em va donar net econòmicament, em va donar prop d'un 13% de rendiment, un 12,7 per ser exactes. O sigui, rendiment econòmic. Energia que compro, energia que si jo vaig a la xarxa, energia que si jo me fabrico el vapor amb una caldera convencional amb un rendiment adequat, comparant tot això, jo em vaig treure un rendiment d'uns 12,7% de rendiment. Procurant, sent el més objectiu possible, posant-hi les amortitzacions, posant-hi els gastos d'explotació, etc. Si jo compro una turbina nova, un 12,7 vol dir que me'n donarà un payback, que m'aniré a 7 o 8 anys. Cuidado. Però no són les mateixes condicions, perquè si jo compro una turbina nova, me permetran fer el todo todo, me permetran vendre el quilowatt, com s'ha dit abans, a 9 cèntims, me permetrà, una sèrie de circumstàncies, me permetrà amortitzar molt abans aquesta màquina. Però jo ara ja no tinc aquesta possibilitat. Quan arribes actualment amb la llei en vigor, quan arribo a 15 anys de funcionament de la turbina, totes aquestes avantatges els perdo. I resulta que jo ara en aquests moments he arribat a la conclusió de que per mi el millor des de fa 5 anys és tot el que jo fabrico amb la turbina m'ho consumeixo. Jo no venc, jo fabrico per consumir-me. I d'aquesta manera, si jo gasto tots els gasos calents, és condició sinó quan, on repeteixo una i una altra vegada, tots els gasos calents per fabricar vapor, si jo l'electricitat me la consumeixo amb la fàbrica, a mi aquesta turbina m'està donant encara un rendiment de 12,7-13% de rendiment. Què tinc? Doncs tinc un contracte de socorro, que en diuen que és un contracte al qual, si me falla la turbina, doncs jo me puc alimentar de la xarxa elèctrica, o si la turbina no me dona tots els quilowatts que jo necessito, els vaig a buscar a la xarxa elèctrica. Bé, entre les dues coses i fent balanç, a mi els números me surten d'aquesta manera. I ara, aquí he posat una mica unes quantes fotografies de lo que és un overall. Potser no és aquella màquina en plataforma molt maca i molt segura, sinó de la manera que ho fem a casa nostra. I aquests overalls, com la fem a casa nostra, ens arriba doncs una turbina, es descarrega, arriba un patí addicional, un suport addicional, que lògicament doncs serà per la turbina que està actualment en funcionament. Obrim tota la carcassa, tota la carcassa, es veu aquí la turbina a l'interior del seu habitatge. Lògicament s'ha de posar terres a tot, no et fies mai de les instal·lacions elèctriques, s'han de tenir terres abans de començar a operar, sempre, encara que estiguin desconnectats els seccionadors, els interruptors, el que vulguis. Vas per treure la turbina que hi ha actualment. Aquesta és la unitat de recanvi, vista per allà on hi ha la part del motor de rang, aquí allà on hi ha la part de la sortida de gasos calents, es treu la turbina vella, es posa sobre el suport corresponent, això és simplement quan s'ha de fer l'ajustatge dels àlabs del compressor, es canvien els capçals, el superior i l'inferior, que es treuen de la turbina, en aquest cas nosaltres ho hem fet així, es treuen els capçals de la turbina vella i es posen al nou. Quan es fa això, s'aprofita, quan es fa un overall, s'aprofita també per fer el resto de gasto, no? Perquè com que un obrero, a la fi de comptes, en el cas com el nostre, doncs ens pot costar $1 milió, més o menys, doncs a més doncs hi afegeixes i acabes de revisar tot el resto, que fot més problemes que no pas la mateixa turbina. Per exemple, no sigueu escèptics a la vida. Revises l'alternador. Bueno, revises l'alternador i et ve doncs, el que t'està revisant l'alternador, que és un professional, i diu, aquest alternador, escolta, ho sento molt, però està derivat a massa. I dius, com pot ser que estigui derivat a massa si ahir estava funcionant perfectament? Home, si amb aquest aislament que tu em dius... No, això està malament. Bueno, va, digui, què hem de fer? No, mira, escolta, l'agafem, el portem al nostre taller i no es preocupi que ja li farem un pressupost. Vale, d'acord. Simplement poses un sistema de secatge en el seu habitacle durant 24 o 48 hores i resulta que tot el que havia passat és que, com que l'havien obert, havia agafat humitat. Vale? Escèptics. El pinyó d'atac. Bueno, el pinyó d'atac... Jo he vist que de vegades m'han portat turbines amb el pinyó d'atac nou i de vegades, com en aquest cas que us estic explicant, varen treure el pinyó d'atac de, jo crec que és potser millor, treure el pinyó d'atac de la turbina vella, ja que està així per evites vibracions, i ho col·loques en la turbina nova. Així és com queda. Agafes la turbina nova, ja amb totes les carcasses posades, amb els pinyons, vull dir, tot ja el més bé possible, vas i l'instal·les en el seu puesto. Ja veiem que les dimensions són considerables, que s'ha d'anar amb cuidado, que si això et cau per terra, doncs, bueno, no sé els segures com te responen, totes aquestes coses. Després, un cop està això posat en el seu puesto, després ve la segona etapa. La segona etapa és que has d'empalmar tot això, o has de connectar-lo, has de connectar, sobretot hauràs de verificar tots els sistemes de regulació, ajustar les targetes de regulació, ajustar els pressostats, ajustar l'encesa, tots els paràmetres que t'influeixen, ja et dic. I a més doncs, et dediques doncs, a, mentrestant, a revisar els elements auxiliars, que resulta doncs, que acabes descobrint que estan rovellats, que estan fets una porqueria, i dius, com pot ser que hi hagi tanta pols i tanta porqueria? Bueno, vas deixant aquest dipòsit de gas que no havíem obert a la vida, resulta doncs que l'obres i no saps per què, dius, però si el gas a més té filtre i és gas i no hi ha porqueria, doncs l'obres a dintre i hi ha dos dits de pols i dius, i aquesta pols què és, aquesta pols? Doncs és el que porta el gas natural, que vols que et digui, és així. I no t'assegudeixi a posar-hi una cerilla perquè això fotrà un pet com una gla, vull dir, és així, no? Revises tots els refrigeradors de compressors, comences a obrir les vàlvules i la regulació del gas i comences a trobar porqueria per dintre i comences a trobar, doncs, carai, que això no és el que et pensaves. Comences a revisar els pressostats i llavors venen les bombes d'oli i venen els cellos i venen, doncs, la refrigeració de l'oli i ve, doncs, aquesta meravella de turbina de bomba d'oli que per l'arranc i aquestes coses. I al final doncs, dius que són molts problemes, però com que per això qui som i per això que som enginyers, doncs ho hem de tirar endavant. Bé, això ha sigut la meva experiència, us ho he volgut comentar, i si us pot servir d'experiència per alguna cosa, doncs escolteu. I sapigueu que la Nils Tardabanes està sempre a la disposició de tots vosaltres, i si alguna vegada us podem donar alguna experiència o alguna informació, estem totalment oberts a què ens truqueu, a què vingueu, a què ensenyeu a les nostres instal·lacions.
Bé, moltes gràcies, senyor Soy. Ja es veu la resposta entusiasta de l'auditori. Espero que us animeu, doncs, us animeu i doncs intervingueu ara amb aquelles preguntes doncs, que ajudin a acabar d'enriquir doncs, aquesta sessió que ja de per si ha estat molt rica. A veure, sisplau, algú vol fer alguna pregunta que aixequi la mà? Cuiteu, no tingueu pressa per anar a dinar, podem esperar 10 minuts sense problema, no?
El primer és el primer, tu.
Si estéssiu a classe encara faltarien 5 minuts, Per tant, doncs tranquils. A veure, ja, qui té alguna pregunta per fer? Bé, jo sí que faria una pregunta, i així us les aneu pensant vosaltres. Sí, no acabo d'entendre com diu que els números li surten.
Sí.
No, esclar, si vostè ara canviés la turbina, doncs tindria la bonificació pel que fa al preu de l'energia venuda, no?
Sí, sí.
I en poc temps doncs tindria la turbina nova, no?
Sí. I necessitaré com 6, 7, 8 milions d'euros, no? Per una turbina nova, vull dir... Vale, escolta, les empreses hem de saber administrar tan bé com sabem els nostres diners i les nostres prioritats. Indudablement, jo ara amb aquesta turbina estic fent el fet, m'està sortint rendible, em va bé, potser no és el moment de canviar la turbina, potser un altre moment ho sigui, eh? Vull dir, això va així. De tots modes, penseu una cosa. Les cogeneracions sempre, en principi, molt o poc, però han de ser rentables. Vosaltres penseu que si la xarxa elèctrica per portar electricitat a casa vostra té unes pèrdues que no sé si són veritat perquè poden ser més, d'un 6%, per dir una cosa, quan tu te fabriques l'electricitat a casa teva, aquestes pèrdues no les tens que pagar, és l'electricitat que te fabriques i només hi ha les pèrdues de la distribució interna, però t'evites les pèrdues de tota la xarxa. Per tant, per lo menos aquest 6-6,5%, escolta, l'evites. I per tant, si siguem racionals, pensem que sempre una cogeneració, o bé sigui en turbina de vapor, o bé sigui en turbina de gas, en principi sempre, sempre t'ha de sortir econòmic. Jo ho veig d'aquesta manera.
Algú s'anima? No, a la primera fila, que aquí hi ha especialistes de cogeneració...
Bé, potser bueno, el que m'ha semblat, diguem-ne, m'ha interessat la xarra perquè hi ha una experiència professional evolutiva, però sobretot el factor de seguretat amb el subministre d'energia per no parar una producció que, bueno, Déu serà un guard, no?, que s'hagi de parar perquè el cacau que s'organitza és impressionant.
Aquesta ha passat, altres... Ha passat,
sí, sí. Sí, sí. Em costa, en aquesta casa hi ha un professor ja jubilat que ha estat anys a la Safa, al Martí, i havia viscut experiències d'aquelles que no saps com posar-t'hi ni què fer perquè són 8 o 10 dies de tornar altra vegada a la situació anterior. Per tant, jo diria que aquesta previsió de la doble xarxa, no?, l'externa i la interna, per suplir el neguit d'una falla de subministre extern i les conseqüències que això produeix, em sembla que és clau. I no solament vosaltres, moltes altres empreses properes, algunes també tèxtils, van acabar muntant cogeneració per evitar, encara que sigui un microtall, clar, un microtall en una vivenda o en una indústria doncs, discreta no representa gaire res, però vosaltres molt. Per tant, diguem-ne, la previsió que veu fer de la doble xarxa i el canvi d'antics combustibles, ja no dic carbó, dels anys doncs, 50-60 i fuel, sobretot amb un combustible més net, que no vol dir que no tingui problemes i que la potència glorífica es mantingui sempre, però que vull dir que com a mínim et garanteix que hi ha una potència glorífica estable i que és net i que no et provoca problemes després de manteniment.
Sí, sí.
Per tant, aviam, la meva impressió és que dius és una decisió empresarial fruit d'anys d'experiència i de jugar amb discos i mica externament que no em provoquin un problema que em pot representar econòmicament una despesa impressionant. Jo us voldria felicitar, diguem-ne, per l'exposició que heu fet i aquesta sensació d'un manteniment acurat que a vegades també moltes coses han passat, perquè els protocols de manteniment no s'han respectat, i sobretot i especialment aquesta garantia de dir que no em falli a mi la producció per un tema de subministre elèctric.
Molt bé, moltes gràcies.